Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Duran.
Es reactiva el comitè de seguiment de la Covid-19 per part de l'Ajuntament de Sabadell. Comença per avaluar com ha anat el primer cap de setmana amb les mesures aprovades per la Generalitat i analitzar si cal que a escala municipal s'apliquin noves mesures de control del coronavirus. Paral·lelament, el Parc Taulí va reorganitzant l'atenció als pacients amb coronavirus a dins de l'hospital, mentre pugen els diagnòstics i se segueix fregant la línia dels 100 infectats al centre. Tot plegat fa la sensació que ens hem d'anar preparant per una fase de la Covid-19 que no donarà treva i que ens exigirà màxima cura per continuar endavant amb el dia a dia, adaptant-nos a les mesures que vagin apareixent. Mentrestant, suport als establiments que redueixen o tanquen la seva activitat i intentar detectar i aïllar el coronavirus de la manera més ràpida possible. L'Hospital de Sabadell engega un projecte per construir pròtesis mamàries personalitzades amb la tecnologia d'impressió en tres dimensions. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Fins ara els tractaments es fan amb unes pròtesis de silicona que omplen el pit, que no hi és, però es tracta de talles estàndard que no transpiren i poden resultar incòmodes. El programa, batejat amb el nom de Pit 3D, està pensat perquè per les dones que passen per una mastectomia, entre el 20 i el 25% de les 250 que atén el centre anualment per càncer de mama.
I en esports, a l'espera dels tests PCR d'aquest matí, tot fa indicar que l'Alcorcón podrà viatjar a Sabadell.
Si no hi ha cap contratemps, el partit d'aquest dimecres a la nit del centre d'esports es podrà disputar, malgrat els 4 casos positius confirmats en els madrilenys. Les darreres proves serològiques han corroborat que no hi ha més infectats a l'espera, com diem, que els tests d'aquest matí acabin d'esclarir el panorama.
Són algunes de les notícies que repassarem en els pròxims minuts amb la companyia del Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passem pels serveis abans d'entrar en matèria. Ara mateix, 18 graus al centre de Sabadell amb un cel parcialment ennuvolat i volem conèixer quina és la previsió per les pròximes hores. Per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara predominen els intervals de núvols a molts indrets del litoral, prelitoral i de la depressió central, amb un vent de component sud més reforçat al nord de la Costa Brava, on bufa amb alguna ratxa forta. El més destacat de les properes jornades serà aquest vent de component sud que ho farà amb ratxes molt fortes als cims del Pirineu, sobretot del vessant nord. Així doncs, de cara a demà hi ha un avís pel que fa a ratxes fortes de vent superiors als 90 km per hora als cims del Pirineu i sobretot al vessant nord, on podrien superar els 100 km per hora. A banda d'això, començarem el dia amb intervals de núvols, sobretot litoral, prelitoral, depressió central i al vessant sud del Pirineu, aquí fins i tot amb precipitació al llarg del dia, sobretot fins a migdia, serà més continuada en aquell sector. S'obrirà alguna escletxa del sol al centre del dia, però de nou els núvols augmentaran al final de la jornada. Pel que fa a la temperatura, de cara a demà pujarà la mínima, la màxima es mantindrà semblant o lleugerament més alta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs ara que hem mirat el cel, mirem cap a la terra. Com se circula a les principals vies d'accés a la ciutat? De moment no trobem gaires complicacions. Si obrim una mica més el mapa, sí que la B30 en sentit sud, a l'enllaç de la C58 a l'alçada de Barberà del Vallès, trobarem un quilòmetre de circulació amb retencions. En canvi, mirant la pujada cap a nord, cap a Manresa, la C58, 2 quilòmetres, en aquest cas, de circulació amb retencions per arribar a Terrassa. La resta, normalitat. L'Ajuntament de Sabadell ha decidit tornar a activar el comitè de seguiment de la Covid-19 arran de l'augment de casos de coronavirus que hi ha a la ciutat. L'objectiu de la primera sessió que s'ha dut a terme aquest matí ha estat analitzar com ha funcionat el primer cap de setmana amb les noves restriccions imposades per la Generalitat. També es començaran a estudiar quines mesures es poden aplicar a escala municipal per pal·liar els contagis de la pandèmia. Pere.
El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, en funcions de portaveu, ho ha explicat aquest mateix matí.
En aquest moment està reunit el comitè de seguiment de Covid amb els diferents responsables i tècnics municipals diguéssim que tenen serveis implicats per valorar doncs el primer cap de setmana amb aquestes mesures més restrictives que va implantar el govern de la Generalitat, valorar doncs, la seva afectació i també acabar de valorar si cal prendre alguna mesura més per part de l'Ajuntament.
Fins ara, l'Ajuntament ha anunciat que no cobrarà la taxa de terrasses pels bars i restaurants mentre duri el tancament i ha incentivat una campanya per fomentar la compra de menjar a domicili. De la mateixa manera, buscaran com poden ajudar els centres d'estètica que també han hagut de tancar per evitar els contagis.
Durant aquest cap de setmana, amb noves restriccions, s'han registrat 34 nous diagnòstics de Covid-19. Són el mateix nombre que hi va haver en el recompte anterior entre dimecres i divendres de la setmana passada. Estem parlant de l'Hospital de Sabadell. Pel que fa nombre d'hospitalitzacions, des de divendres n'hi ha hagut 18, 8 més que en l'anterior balanç. S'han registrat 4 morts. El nombre total de persones ingressades al Parc Taulí és de 87, una més que divendres. Són dades actualitzades d'avui mateix que hem sabut, ja que el centre hospitalari està reorganitzant les persones ingressades.
En concret, s'han traslladat 5 pacients a les noves unitats de cures respiratòries intermitges, les UCRI, que s'han habilitat a la planta 1 de l'edifici Taulí. Són casos que no requereixen cures intensives, però que tampoc són casos lleus. Actualment, la planta 1 de l'edifici principal està dividit en pacients Covid i no Covid, però en cap cas es barregen els dos tipus de malalts. Malgrat que l'hospital encara no ha arribat al centenar de pacients hospitalitzats per coronavirus, ha decidit restringir totes les visites als pacients ingressats. Des de divendres s'impedeixen les visites a l'àrea d'hospitalització, les urgències, l'UCI, el Centenari i l'Albada. Pel que fa a les xifres actualitzades de la pandèmia a Sabadell, el risc de rebrot ha pujat 35 punts en 24 hores fins als 485. Fa dues setmanes era, per exemple, de 280. L'índex de rebrot també puja poc, a l'1,46, era de 1,04 en el període anterior, mentre que la taxa de confirmats per PCR de l'última setmana és de 200 per cada 100.000 habitants.
Una pandèmia del coronavirus que també ha tingut un impacte negatiu en el nombre de diagnòstics nous de càncer de mama que cada any detecta el Parc Taulí, al voltant dels 250. Durant els primers 6 mesos de 2020 hi ha hagut menys detencions i en un estadi més avançat de la malaltia. Un fet que s'explica per dues raons. D'una banda, el tancament durant 2 mesos del programa de cribratge del càncer de mama i de l'altra, per la baixa afluència de dones amb símptomes durant els mesos més durs de la pandèmia.
El cap del Servei d'Oncologia de l'Hospital de Sabadell, el doctor Miguel Àngel Seguí, ha revelat que el nombre de diagnòstics nous de la malaltia s'hauria reduït en una quarantena durant el primer semestre d'aquest any.
Quan a meitat d'any vam revisar els malalts diagnosticats en general de càncer hospital d'aquest primer semestre comparat amb l'any passat, doncs ja ens faltaven 300 diagnòstics. Això vol dir que probablement 300 persones estan a casa seva amb un càncer que encara no s'ha diagnosticat. I si pensem que això també afectarà, sens dubte, les dones amb càncer de mama, doncs probablement 35-40 dones les tindrien que haver diagnosticades si encara no les han diagnosticat. Tot i això, fins que no passi el temps i si no fem els números, serà molt difícil, perquè potser l'únic que tindrem serà la tarda d'un parell de mesos, no?
Seguí ha passat avui pel Cafè de la Ràdio amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama, que coincideix amb els 25 anys de vida del programa de cribratge del Taulí, un sistema que durant aquest temps ha permès detectar 1.900 càncers de mama. Seguí n'ha fet aquest balanç.
Quan parlem de càncer de mama, aproximadament la meitat dels casos actualment, una associat amb la nova, es diagnostiquen per les mamografies. I la nostra àrea, doncs, càncer de mama, com tu dius, els 25 anys de cribratge, doncs el nivell d'atenció per part de les dones, de les usuàries, és molt alt, i envolta el 70%, no? El qual poden dir que probablement estem diagnosticant la gran major part dels càncers de mama d'aquest tipus que tenim que diagnosticar, i per tant això implica doncs, millorar molt el pronòstic d'aquestes dones.
Les proves estan adreçades a dones d'entre 50 i 69 anys, ja que tant en dones més joves com en més grans el cribratge és menys efectiu. En aquest sentit, el cap del Servei d'Oncologia del Taulí ha recordat que la detecció precoç millora els pronòstics i ajuda que la supervivència al càncer de mama sigui cada cop més alta. De fet, es calcula que un 85% de les dones que es tracten al Taulí sobreviuen la malaltia. Segons l'Organització Mundial de la Salut, una de cada 8 dones patirà un càncer de mama al llarg de la seva vida, una xifra xifra que representa el 16% dels tipus de càncer que afecten les dones.
Doncs precisament per aquestes dones, el Taulí posa en marxa un projecte per construir pròtesis mamàries personalitzades amb tècniques d'impressió en 3 dimensions. Aquesta tècnica seria aplicable a les dones que havent patit una mastectomia no poden o no volen fer-se la reconstrucció mamària. Es calcula que podria ser una tècnica efectiva per d'entre un 20 i un 25% de les dones amb càncer de mama que hauran de passar aquesta intervenció.
És el cas, per exemple, de les pacients que han de fer radioteràpia després de la cirurgia. Ara reben unes pròtesis de silicona que omplen el pit que no hi és, però es tracta de talles estàndard de silicona que no transpiren i poden resultar incòmodes. Per això, el Servei d'Oncologia de l'Hospital de Sabadell va pensar que es podrien elaborar mostres personals amb la tècnica d'impressió 3D. Maria Àngels Placeres, infermera gestora de casos de la Unitat de Patologia Mamària del Parc Taulí, descriu com ho volen aconseguir.
Com un teixit, el que és la part interna de la pròtesi, que potser seria amb tipus malla, vale? De manera que així el pes realment no seria important, es podria adaptar molt bé a les necessitats de cada senyora. A més, la nostra idea és també utilitzar algun tipus de material que també sigui més transpirable i que també sigui més confortable en aquest aspecte. A part de que la mida, com que és l'escàner del seu altre pit, clar, és totalment simètrica, en forma.
L'estudi ja ha comprovat que després d'un escàner corporal es pot imprimir una rèplica exacta per a fer les pròtesis. Segons Placeres, entre novembre i desembre es podran fer les primeres proves en pacients.
Gràcies a Déu, la gran majoria de cirurgies són cirurgies conservadores de pit, amb la qual no precisen mastectomia. Però si hi ha un volum d'aquestes senyores que m'has dit, de 200, 300, podem comptar, no sé, sobre un 20%, que precisen la mastectomia i que no es pot fer la reconstrucció immediata. Seria per aquestes senyores. A més d'altres dones que també ja tenen la mastectomia realitzada de fa temps.
Placeres també ha explicat que aquestes noves pròtesis no tindran cap cost per a les pacients.
Instagram@RadioSabadell. Segueix-nos.
L'Ajuntament de Sabadell, en col·laboració amb l'empresa Ecovidrio, ha presentat la campanya Recicla Vida per Elles, una iniciativa que pretén recollir fons per la Fundació Sandra Ibarra, que treballa amb pacients de càncer. Des d'avui fins al 30 d'octubre hi haurà instal·lats a la plaça del Mercat 2 contenidors de color rosa on llançar envasos de vidre.
Els tinents d'alcaldessa de Feminismes i Cohesió Territorial, Marta Morell i Jesús Rodríguez, han estat els encarregats de presentar la campanya aquest matí. Rodríguez ha explicat per què s'ha triat la plaça del Mercat per ubicar aquests dos contenidors únics.
És una zona molt important de Sabadell, aquí al Mercat Central, i té tota la pressió ciutadana i és un punt molt important per la ciutat i per això es posa al lloc que més visible hi ha a la ciutat i estem treballant en aquest sentit la visualització d'aquest tipus de problemes que hi ha a la societat que ve derivat d'enfermetats.
Sabadell és una de les 140 ciutats de tot l'estat que s'ha sumat a la campanya Recicla Vida per Elles. La ciutat, però, també commemorarà el Dia Mundial del Càncer de Mama amb la llaçada rosa que ja llueix a la façana del consistori i amb la il·luminació rosa de les fonts ornamentals de les places Sant Roc, Concòrdia i Catalunya aquest vespre.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
La Junta de Govern local ha aprovat la licitació de les obres dels carrils bici que han d'unir Sabadell amb Sant Quirze i Terrassa. Ara les empreses ja poden presentar-se al concurs per començar el perllongament dels carrils al mes de març, quan és previst que comencin les obres.
Una intervenció que ha de permetre la connexió interurbana de Sabadell amb les ciutats veïnes a través de vies segures per als ciclistes. El regidor Eloi Cortés, en funcions de portaveu, ha detallat que el tram cap a Sant Quirze serà per la C14-13 i que el que anirà a Terrassa serà per la Nacional 150.
El projecte va quedar aprovat de forma definitiva el 14 de setembre i, per tant, el que es fa és aprovar l'expedient de contractació i s'inicia la licitació per adjudicar aquestes obres.
El pressupost de la via de Sant Quirze és de 674.000 euros i hauria d'estar acabat l'agost del 2021. La de Terrassa costarà 874.000 euros i estaria enllestida al setembre.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Els comerciants de Sabadell han alertat abans de la campanya de Nadal. Dues de les associacions de comerç de la ciutat han expressat aquest matí al Cafè de la Ràdio les seves preocupacions i les restriccions són més severes. Per això reclamen a les administracions que pensin fórmules per ajornar o anul·lar pagaments, tornar al sistema de cita prèvia o que els ajudin a la creació d'una plataforma en línia.
Des de l'associació Sabadell Comerç Centre, el seu president Josep Maria Porta ha criticat que les mesures que s'han pres potser no acabaran amb la transmissió comunitària del virus.
Potser era molt més efectiu controlar i, bueno, a partir de les 10 de la nit que no sortim ningú de casa, a no ser que sigui urgent, i que el funcionament de la societat sigui un funcionament més normal. Evidentment, dintre de totes les mesures i dintre de tota la normativa i seguint estrictament tots els protocols, però al final que la gent no estigui en taules de 6 en un bar i pugui estar en taules de 150 fent una cervesa por ahí, em sembla, fa l'efecte que el problema és a on s'està provocant aquest contagi.
Per això, tant Sabadell Comerç Centre com Can Urià Comerç recorden que el petit empresari sempre ha complert escrupolosament amb les mesures sanitàries vigents i destaquen que no són el focus principal. Miguel Tello, president de l'Associació Comercial de Can Urià, apunta algunes mesures que pot implementar les administracions.
Bàsicament, des de l'administració local, és els impostos que ells han de cobrar, que els atrasin, que els anulin, que facin el que puguin. Clar, els lloguers, malauradament, l'Ajuntament no podrà fer gaire cosa. Sí que ens interessaria o bé una baixada de lloguers i, si no pot ser així, doncs un retard a l'hora del pagament. I si podem posar diners en moviment en Sabadell perquè puguin gastar el petit comerç, tot i que és una cosa molt i molt complicada de fer, doncs millor que millor.
Paral·lelament, Comerç Centre ha explicat que totes les associacions de comerciants treballen en una plataforma comuna per vendre en línia.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Multiplicar per 4 el nombre de famílies ateses pel servei de cures paliatives pediàtriques. Aquest és l'objectiu de l'Hospital Partaulí de Sabadell per abans d'acabar l'any 2020. Fins ara, aquest servei, que només es fa a 3 centres de Catalunya, estava finançat per la Fundació Enriqueta Vilavecchia. Ara, del Departament de Salut aportarà la resta de finançament perquè es puguin atendre fins a 200 famílies.
Només Sant Joan de Déu i la Vall d'Hebron ofereixen aquest servei d'acompanyament a les famílies amb infants que pateixen malalties terminals. Fins ara, el servei del Taulí només ha pogut treballar amb una trentena de casos a la vegada i 50 durant tot l'any. Teresa Gili és cap de la unitat de paliatives del Taulí.
Tenir cura del nen, però també de la seva família i del seu entorn. És molt important tenir cura a nivell holístic, no? A nivell general, de totes les necessitats de la família. Sobretot la Gemma, que és l'infermera, i jo ens dediquem sobretot a tenir cura de la part física, no? De la part dels símptomes del nen i també del pronòstic, sobretot de parlar amb les famílies sobre el pronòstic, sobre angoixes que es tenen quan tens un fill molt malalt.
El servei de paliatius pediàtrics que acompanya les famílies d'infants amb malalties incurables està dissenyat per evitar que utilitzin el servei d'urgències i per tractar els casos a nivell holístic, tant físic com psicològic.
El que nosaltres no podem fer, quan atenem una família, l'hem d'atendre a la màxima expressió. Això que vol dir, hem d'estar pendents d'aquestes famílies. No, nosaltres no podem acceptar com volum, no sé si és més qualitat que volum. Llavors, el que sí que s'ha establert és que en els equips no poden portar més de 30 famílies a la vegada. Llavors, nosaltres tenim comptabilitzat que el que és Catalunya Central són unes 200 i pico famílies les que necessitarien aquest recurs.
Per Gili és possible tenir un infant en aquesta situació i tenir una bona qualitat de vida, però cal suport i acompanyament.
De manera més breu, us expliquem que han estat detinguts dos menors després d'haver comès 23 robatoris amb vehicles a Sabadell.
Els furts es van produir la matinada del dissabte en diferents carrers de la ciutat. Als volts de les dues, els agents van rebre l'avís que dos nois estaven trencant vidres i retrovisors a diversos cotxes estacionats. Els menors tenien les mans plenes de sang que sortia de diverses ferides recents i brutes. Arran d'aquests indicis, els van detenir per un delicte de danys i per robatori amb força. Ambdós han declarat a dependències policials i han quedat sense efecte després d'informar a Fiscalia de Menors. La investigació continua oberta a l'espera de rebre denúncies dels diferents propietaris dels vehicles.
L'Ajuntament compra 4 pisos pel mètode de tempteig i retracte per incorporar-los al parc d'emergència.
La compra dels immobles ascendeix als 300.000 euros, tot i que cadascun d'ells té un preu d'entre 70.000 i 90.000 euros, bastant per sota del preu de mercat. Tots ells estaran adscrits a l'empresa municipal d'habitatge Vimusa. En total, l'actual executiu ha comprat 16 immobles a través de la via del tempteig i retracte i assegura que en té més en fase d'adquisició.
I en cultura, Montse Barderi publica el manual d'amor aristotèlic per dones del segle XXI. L'escriptora, periodista i filòsofa sabadellenca recull la contribució de diferents pensadors per alertar sobre l'amor tòxic i ofereix pautes per mantenir relacions sanes. L'autora de llibres com La memòria de l'aigua, guanyadora del Premi Prudenci Bertrana o Dones úniques, afirma que si darrere de l'amor no hi ha una bona persona, no s'hi pot construir res.
Verderi diu al programa Al Matí que s'ha centrat en Aristòtil perquè el filòsof grec va encertar una de les millors definicions sobre l'amor.
Per mi Aristòtil és important perquè té per mi la millor definició del que és l'amor, que és l'encontre entre dues o més persones nobles que es fan mútuament el bé. I a mi això d'intentar definir què és el bé a l'altre, intentar definir què és ser noble, és el que em sembla una bona trajectòria vital, un bon objectiu vital.
Per Verderi, ens costa estimar perquè no cultivem les qualitats amoroses cap als altres. Vivim en una societat competitiva i individualista i això genera fenòmens com, per exemple, el maltractament de baix voltatge. En l'obra publicada per Destino, la sabadellenca alerta que a partir d'aquest maltracte darrere venen la resta i considera que el mal no es pot contestar amb bé, una idea central en el llibre. L'escriptora reivindica l'ètica aristotèlica com a indicador per a la societat i també el terme mig que va explicar el pensador clàssic. Referent a la Covid-19, Verderi creu que l'ha causat la nostra relació amb els animals.
Això és causa directa de la nostra relació amb els animals. O sigui, aquest salt dels animals, dels éssers humans, aquests virus, és de l'abús contra els animals. I crec que hem de fer un nou pacte consideració i començar a actuar com a germans grans dels animals, com a germans grans protectors i no com a psicòpates degenerats, que és el que estem fent.
La periodista es va fer vegetariana en conseqüència, reivindica el romanticisme i assegura que aquesta obra és un detallet fins a la seva pròxima novel·la.
Sortint de la ciutat, els metges interns residents dels hospitals, els MIR i centres d'atenció primària catalans, entre els quals hi ha els del Taulí, han començat la tercera vaga només per reclamar millores formatives, laborals i retributives.
Es tracta de la novena jornada de vaga, precedida per dues aturades de 3 dies i de 5 dies a finals de setembre i principis d'octubre, i aquesta nova mobilització està prevista fins divendres. El sindicat Metges de Catalunya, convocant de les vagues, xifra el seguiment de l'aturada d'aquest dilluns en un 82%.
I el pròxim que aprova noves restriccions per contenir la Covid-19, com ara el tancament de botigues 24 hores entre les 10 de la nit i les 7 del matí.
En àrees de servei d'autopistes i altres vies, les activitats de restauració es podran prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega al mateix establiment sense utilitzar els espais interiors i garantint l'entrega individual i separada a cada client. El Procicat ha suspès les activitats en grup que es fan en equipaments cívics que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics. Queden fora d'aquesta restricció els programes d'intervenció socioeducativa, lleure educatiu de menors i activitats d'intervenció social com ara menjadors.
Ara, els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
No hi ha res assegurat, però tot fa indicar que el Sabadell Alcorcón d'aquest dimecres es podrà disputar. Totes les alarmes es van encendre després que ahir se suspengués el partit entre els madrilenys i la Ponferradina per 4 casos per a de positius en els locals.
Les proves serològiques, però, han ratificat que no hi ha nous casos detectats i aquest matí la plantilla i el cos tècnic de l'Alcorcón han tornat a sotmetre's a nous tests PCR per acabar d'esclarir el panorama. Aquests darrers resultats s'haurien de donar a conèixer en els pròxims minuts. De moment, el rival del centre d'esport s'ha entrenat de forma individual per precaució. D'altra banda, avui també s'ha comunicat qui dirigirà l'enfrontament. Serà el col·legiat Francisco José Hernández Maeso, que debuta aquest any a la categoria i no té cap precedent amb cap dels dos equips.
Mentrestant, avui l'equip s'ha entrenat a Sant Oleguer, païnt encara la dura derrota del dissabte per 3-0 al camp de l'Albacete. Un resultat que ha deixat tocat el Sabadell i el seu entorn. A la classificació, coés amb 0 punts de 15 possibles.
I el pitjor és que les errades es van propagar també cap a la part defensiva. A la primera meitat es va viure la mateixa tònica que en jornades anteriors, però fins i tot més accentuada. Clares ocasions desaprofitades i l'Alba, a pilota aturada, es va posar per davant. A la segona, en canvi, va ser a la part del darrere on es van centrar els desencerts. L'última mitja hora, amb 3-0 en el marcador, va sobrar completament. En roda de premsa, el tècnic Antonio Hidalgo recordava que no tot s'ha solucionat donant ànims als seus jugadors, sinó que cal preparar consciència al pròxim compromís.
Has de preparar coses, no pots arribar el dia del Corcón i dir-li sol, va, no passa res, hem de continuar. No, 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 hem de ser conscients. Hem de ser conscients de la situació que estem. Hem de preparar el partit com que hem preparat el d'avui, el de la setmana passada. Has de preparar-lo, perquè hi arriben els bons, entrenadors bons, que posen altres coses, les has de contrarrestar. A aquest nivell has de treballar moltíssim. Però hem de ser conseqüents, que ara mateix amb el que fem no es dona.
En la sessió d'avui, aficionats d'Honor 1903 s'han apropat a Sant Oleguer per animar la plantilla arlequinada. En el partit de dimecres, per cert, el Sabadell jugarà amb la segona equipació, aprofitant el color rosa que la caracteritza per afegir-se simbòlicament a la lluita contra el càncer de mama.
Doncs amb aquesta notícia tanquem el futbol i obrim la secció d'handbol. Els dos punts del derbi entre el Luar-Gràcia i el Creu Alta Sabadell es van quedar al carrer Bocaccio. Per 32-29 es van imposar els verd i blancs en un partit que semblava tenir ben controlat amb els 8 gols d'avantatge. Però els arlequinats van estar a prop de completar una remuntada que semblava impossible.
Dos gols de l'argentí Tonchi Vázquez van acabar de rubricar el derbi en favor dels graciencs, obtenint així la primera victòria de la temporada. Satisfacció per aquest costat, però d'altra banda, en el cos tècnic de Luar són conscients que no es poden permetre el luxe de donar segones oportunitats als rivals. Gerard Gomis és l'entrenador de l'equip.
Que s'ho creien que podien empatar és el que havíem parlat durant la setmana, que no ens hem d'oblidar que aquesta lliga és el que és superequilibrada, que hi ha molts filtres i al final qualsevol equip et pot donar una sorpresa. Ells s'han començat a venir amunt, a nosaltres ens ha deixat de sortir tot el que ens sortia a la primera part, no hem pogut acabar de quadrar un parell de coses, han començat a recuperar boles, a córrer, ens han ficat gols i al final doncs això és handbol i és el que és. Per sort, com durant 40 minuts hem fet la feina molt ben feta, teníem renda suficient per als últims 5 minuts quadrar quatre cosetes amb els dos temps morts i acabar de treure el partit.
3 punts suma el Gràcia en aquest grup D de la Primera Nacional i, en canvi, el Creu Alta és cuer, amb el caseller encara pendent d'estrenar després de 3 jornades. El que està condemnant els arlequinats en aquest tram inicial de Lliga són les errades no forçades, ho reconeix el seu capità Cesc Vallribera.
És el mateix que ens ha passat els dos primers partits. Hem pecat de, com bé diu el Sergi, d'errors en atac, xuts que potser a Lliga Catalana et piten la falta, aquí no, llavors això permet que el contrari pugui córrer. I clar, quan ens corren, aquí és on nosaltres, doncs, bueno, a l'hora de baixar ens costa més i llavors és quan permetem al rival posar-se això a una distància que després és difícil recuperar-la.
El Creu Alta està pendent ara de la situació del Palau Tordera, el seu pròxim rival, que acumula 2 jornades sense jugar per casos positius. Luar, per la seva part, visitarà la pista del Banyoles.
I a Divisió d'Honor Plata femenina, Luar Gràcia va tornar a caure derrotat per quarta ocasió en 4 jornades. Les de Carol Carmona van perdre per 27-24 a Benidorm en un xoc on les locals, des del 3-3 inicial, sempre van manar en el marcador amb avantatges relativament curts.
Les gracienques van anar a roda tot el partit, però van ser incapaces d'arribar a enganxar-les a la cantina, un fet que lamenta així la jugadora Cristina Calle.
Tot el partit de remolc van començar molt, molt malament en defensa, jo penso que les zones ens van costar molt i llavors van marxar de 3 gols i després vam estar tot el partit a remolc fins als últims 15 minuts que ens van posar a 3, vam tenir pilotes diverses vegades per posar-nos a 2, però no va voler entrar la piloteta dins de la porteria. Lluitant, però fins que no vam poder fer, vam aguantar una mica el marcador, perquè, bueno, és important, jo dic que és important els 3 gols perquè després tenim la volta aquí, intentar guanyar-les a 4 i així.
Calle, juntament amb Berta Prat, va ser la més encertada de l'equip, amb 6 dianes, insuficients en tot cas, per tornar cap a Sabadell amb algun premi.
I a la piscina, Òscar Salgueiro ha tornat de Berlín amb una medalla de plata, 5 de bronze i un rècord d'Espanya a l'equipatge.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir, i amb moltes ganes de continuar amb aquesta temporada. Feia ja 7 mesos que no em posava un banyador a competició, ja no sabia el que se sentia posant el banyador i ensat a la piscina, però bueno, la veritat és que molt content, sobretot amb els resultats que he tingut.
Eren declaracions al programa Hotel Suís. Potser el que més sorprèn d'aquest botí a les sèries mundials de Berlín és que el rècord d'Espanya ha caigut al 50 esquena quan la seva especialitat és la braça.
Gràcies, Pere. Marxem. Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. Tornem demà a partir de les 9 del matí al programa El Cafè. Us podeu mantenir informats a través de les nostres xarxes socials, Twitter, Facebook, Instagram o entrar a la web radiosabadell.fm.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.